Dirás.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns 14 de novembre del 2022. Avui comencem la setmana amb tempestes davant de la costa, amb núvols i boires. Ara, a primera hora, no es descarta algun xàfec a tocar de mar, mentre que la resta del cel estarà tapadot o mig ennuvolat durant tot el dia. Les temperatures baixaran una mica respecte a les d'ahir, però tot i això continua sent un ambient pràcticament primaveral. De seguida ens ho explica la Mònica Usar. Avui recordem que Pere Aragonès serà en aquest estudi al Món a RAC1 a partir de les 9. Al president li preguntarem per com es va gestar l'eliminació del delicte de sedició que Pedro Sánchez va anunciar dijous i que per un cantó fa un pas cap a la desjudicialització de la política, però per l'altre genera alguns dubtes per l'ampliació del delicte de desordres agreujats. Al president, però, també li preguntarem per la possible reforma del delicte de malversació. De fet, ahir Pedro Sánchez, de La Vanguardia, deixava la porta oberta a retocar-lo durant la tramitació parlamentària de la modificació del Codi Penal que va entrar divendres al Congrés, i avui Oriol Junqueras, el periòdico, hi aposta obertament. Mentrestant, també La Vanguardia, qui va ser conseller d'Economia, Jaume Giró, posa sobre la taula alguns dubtes de la reforma pactada entre Esquerra i el govern d'Espanya, com ara si aquest canvi obre la porta a l'extradició dels exiliats o quina interpretació en faran els jutges, que al final són els que apliquen la llei. També Jaume Giró diu que estaria bé que s'aprovessin els pressupostos. De fet, diu literalment, el millor és millor un país amb els pressupostos aprovats. Avui parlarem d'aquestes declaracions, del Codi Penal, de les conseqüències de la seva modificació, de com afecta això els pressupostos generals de l'Estat i també de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, si és que afecta, amb el president Pere Aragonès a partir de les 9. En temps de tertúlia, com sempre els dilluns, Pablo Iglesias, Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Cunillera i Miquel Samper, que també dialogaran amb el president Aragonès. Això un dilluns en què estem pendents de dues vagues. La primera, la dels transportistes, convocada per la mateixa plataforma que va impulsar l'aturada del març. A Catalunya no es preveu que tingui gaire incidència, però els convocants volen tallar aquest matí la ronda litoral de Barcelona. De seguida anem en directe a Mercabarna per saber com comença el dilluns, i de seguida també anem al Prat en una nova jornada de vaga dels treballadors de Vueling. I també parlarem de la manifestació dels sanitaris públics a Madrid contra la gestió de Díaz Ayuso, que ahir va omplir els carrers de la capital espanyola més de 200.000 persones, i una actuació patètica, per cert, d'alguns membres dels informatius de Telemadrid. Ho sentirem, Pere Mastrepitjarà, l'ull de poll. Els esports, segons El Mundo, la Intervenció General de l'Estat considera que el president de la Federació Espanyola, Luis Rubiales, i Gerard Piqué, via la seva empresa Cosmos, tenen una relació directa que van intentar amagar les autoritats i que va permetre que Piqué cobrés comissions per portar-li la Supercopa d'Espanya. I en una entrevista, Cristiano Ronaldo ha carregat durament contra el Manchester United i el seu entrenador per la situació d'ostracisme que viu al club anglès. Diu el portuguès que se sent traït. Rico, Pallàs i Segurola parlaran avui aquí al Món a RAC1, i també parlaran del Mundial de Qatar, que comença aquest diumenge que ve. I a quarts de 12, aproximadament, avui al Món a RAC1, els Amics de les Arts i Marc Artigau són en Responsables de Pares Normals, una comèdia musical, el que el protagonista, l'Aran, viatja de Chicago a Barcelona per comunicar als seus pares que es casa. Però un incident acaba capgirant-ho tot. Avui els Amics de les Arts i Marc Artigau, aquí al Món a RAC1, a partir de les 11 tocades, i amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al Món.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Àlex Massana, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matí, Daniel?
Doncs entrarà un matí en què tindrem protagonisme altre cop per la derogació del delicte de sedició que el govern espanyol durà al Congrés. En parlarem aquest matí amb el president Pere Aragonès. Serà al Món a RAC1 a partir de les 9, i no només d'aquest delicte, sinó també si es retoca o no el de malversació. Recordem l'altre delicte pel qual estan condemnats bona part dels líders independentistes del procés. Esquerra ha deixat clar aquest cap de setmana que el seu objectiu és aconseguir-ho durant la tramitació que es farà al Congrés i caldrà veure com es fa i quin impacte tenen les paraules de Pedro Sánchez aquest cap de setmana a La Vanguardia, per exemple, sobre Carles Puigdemont.
Las penas se homologan con las de las principales democracias europeas, las inhabilitaciones otro tanto de lo mismo, y por tanto, Carles Puigdemont, cuando tenga que comparecer, y comparecerá, estoy convencido de ello, ante la justicia española, pues tendrá que rendir cuentas ante los delitos que se cometieron en el año 2017.
De fet, en aquesta entrevista, Sánchez assegurava que si es tornés a fer un referèndum o una declaració unilateral, es castigaria jurídicament i lamenta que el 2017 el PP no activés abans l'article 155, una versió contraposada a la que han fet els republicans d'ençà que vam saber que justament es reformaria aquest delicte, en aquest cas es derogaria aquest delicte de sedició.
Avui parlarem amb Pere Aragonès, el president de la Generalitat, que estarà en aquest estudi aquí al Món RAC1 a partir de les 9. Un estudi que s'omplirà també dels tertulians del dilluns, és a dir, de Pablo Iglesias, de Mònica Terribas, de Màrius Carol, de Teresa Cunillera i de Miquel Samper, que li preguntaran al president de la Generalitat allò que vulguin saber. Hi ha una pregunta que és la que a mi em sembla que en aquests moments balla més, que és la possibilitat de que... És a dir, a mi el que diu Pere Aragonès em sembla molt bé, però les declaracions per mi intolerables, el que diu Patxi López després... Fan pensar que no pugui haver-hi trampa, i és el que li vull preguntar a Pere Aragonès, si hi ha la possibilitat que efectivament pugui haver-hi una extradició amb una detenció del president Puigdemont al cas de venir aquí. I aquest és un dels temes que hi ha, però paral·lelament està traient al cap el tema del delicte de la malversació, que això evidentment llavors ho canviaria tot. I podria això ja semblar-se més al que seria allò que parlem d'una amnistia encoberta. Però, en fi, veurem perquè m'agradaria molt parlar i, vaja, espero poder-ho fer avui a partir de les 9 amb el president Aragonès aquí al Món a RAC1. Què més tenim, Nil?
Doncs que aquesta mitjanit ha començat la vaga de transportistes d'abast estatal convocada per aquesta plataforma en defensa del transport, un sindicat minoritari entre els transportistes. Com va passar la primavera, s'espera que a Catalunya la protesta tingui un impacte força reduït. Si bé, això sí, els manifestants aquest matí volen tallar la ronda litoral d'aquí unes hores.
Anem cap a l'entrada de Mercabarna per saber la situació a aquesta hora al matí. Si hi ha piquets, Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia, doncs a Mercabarna a aquesta hora no hi ha cap piquet informatiu a cap de les tres entrades de vehicles de l'equipament. Bé, cert, però, que avui l'activitat comença més tard, perquè el mercat del peix tanca els dilluns. Alguns majoristes, en previsió, han demanat als seus proveïdors de portar les mercaderies durant el cap de setmana. I aquesta nit sí que hi ha hagut més activitat del que és habitual, ja que alguns camions han entrat a Mercabarna més d'hora del que és habitual. Amb l'estona que portem aquí a una de les entrades de Mercabarna, l'entrada i sortida de camions de l'equipament és continu, com per exemple ara mateix estem veient que dos camions estan entrant sense cap mena de problemes.
Gràcies, Josep. Avui també pot ser un dia complicat als aeroports i torna a haver vaga d'una part dels treballadors de Vueling. Tornem a l'aeroport del Prat com aquests últims dies. Carolina Gramunt, bon dia.
Bon dia, doncs aquí a la terminal 1 de l'aeroport del Prat es veu certa normalitat, però no perquè la vaga no estigui tenint afectació, sinó perquè Vueling va cancel·lar ahir 28 vols de manera preventiva. Però aquests només són vols de sortida i la majoria d'aquests vols fan rutes d'anada i tornada. Per tant, això significa que els vols cancel·lats entre anades i tornades són el doble. Per tant, avui operaran el 83% dels vols programats de sortida des de Barcelona i Vueling ha anunciat que 9 de cada 10 passatgers afectats per les cancel·lacions ja han estat reubicats i han confirmat l'alternativa que la companyia ha oferit. Aquestes alternatives són un altre vol de Vueling o un reemborsament.
Són, gràcies Carolina, més coses. La manifestació massiva a Madrid contra la gestió sanitària d'Isabel Díaz Ayuso omple avui els diaris tant de Catalunya com de tot l'Estat. Tots ells admeten el caràcter massiu de la protesta i apunten que la presidenta de Madrid ha fallat a l'hora de menystenir les queixes.
I és que cal tenir en compte, ahir les xifres importants. Segons la delegació del govern espanyol hi van assistir 200.000 persones. Aquesta marxa, segons l'organització, en van ser més de 500.000, una protesta convocada per associacions ciutadanes i de personal sanitari i en què s'hi van sumar sindicats, a més del PSOE, Podem i Més Madrid. Amb unes quantes polèmiques damunt la taula aquest matí. Entre d'altres, diversos periodistes denunciaven ahir que es van tallar les càmeres de trànsit, que l'Ajuntament de Madrid els va prohibir pujar als balcons de l'edifici de Cibeles, tot plegat per evitar imatges de la protesta, de la magnitud d'aquesta protesta. I una altra de les polèmiques afecta la cobertura mediàtica que n'ha fet la televisió autonòmica Telemadrid.
La izquierda ha tomado las calles de Madrid este mediodía a 6 meses de las elecciones autonómicas.
Manifestación contra Díaz Ayuso por la reforma de las urgencias extrahospitalarias. Miles de personas han confluido en Cibeles, convocados por los sindicatos y partidos políticos. Podemos, PSOE y Más Madrid han cargado contra Ayuso, a quien exigen responsabilidades políticas.
entre d'altres, deien que l'organització havia estat dels partits polítics quan havia estat dels propis sindicats de la infermeria, també de metges. La televisió de la comunitat, a més, es va centrar a repetir manta vegades que la protesta era cosa dels partits polítics. Va atacar també els sindicats en el mateix informatiu i va menystenir la xifra d'assistents.
D'aquí menys d'una hora es publicarà el tercer capítol del podcast de Corina Larsen sobre la seva relació amb el rei emèrit i en tenim ja algun avançament.
Sí, en concret hi sentim a Corina Larsen parlant de com mantenien la seva relació en secret. Per exemple, després que Joan Carles I li regalés un anell.
I was very, very discreet in public.
Era molt, molt discret en públic. Només ho sabien algunes persones a Espanya, amics íntims del rei. Ell n'estava molt orgullós, l'ensenyava als seus amics i totes les dones el volien veure. Només vaig tenir la precaució de no portar-lo en reunions on s'hi poguessin fixar i provocar rumors al palau.
Tercer capítol, dèiem, que se centra en aquest cas, encara quan encara mantenien aquesta relació, i a les 7 sentirem més detalls, per exemple, de la primera trobada de Corina Larsen amb la reina Sofia, que expliquen va acabar en discussió, també el moment en què es va assabentar Corina que Joan Carles I també l'enganyava a ella.
Són les 6:11. A Turquia, la policia ha detingut aquesta matinada la dona que presumptament hauria perpetrat l'atac terrorista que hi va haver ahir a la tarda a Istanbul.
Va matar almenys 6 persones, una 80 més van quedar ferides amb una bomba en un dels carrers comercials més cèntrics de la ciutat. Tot i que la investigació encara és en marxa, des del govern turc apunten directament al partit dels treballadors del Kurdistan. Els partits de l'oposició turca han condemnat l'atemptat, han llançat missatges lamentant els fets, expressen també el seu dolor per les víctimes de l'atac, ho dèiem, almenys 6 persones mortes.
I als Estats Units, la comissió que investiga la sala del Capitoli espera avui la compareixença de Donald Trump.
Però el que ja sabem és que no hi anirà. Trump ha denunciat el comitè especial, al·legant que els seus privilegis com a expresident el protegeixen, que no cal que hi vagi. La comissió ho veu com una tàctica per encallar la investigació i per no enterbolir l'acte que té previst fer demà, on amb tota probabilitat, recordem, anunciarà la seva candidatura a les presidencials. Això, però, després d'uns resultats de les midterms que no han estat pas els que s'esperava, majoria finalment demòcrata al Senat i a la Cambra de Representants, que els republicans la podrien aconseguir, però de manera molt justa. De fet, encara no està certificada la majoria per cap dels dos partits d'aquesta cambra.
I cap de setmana on a Catalunya tenim un balanç negre a les carreteres, bàsicament amb els motoristes. 4 motoristes morts.
Les 4 víctimes que hi ha hagut a les carreteres, totes elles motoristes, entre divendres i diumenge, l'última ahir en un accident a Ull de Molins, al Priorat. Dissabte va morir un altre conductor de moto a la Cerdanya i divendres 2 motoristes més a Badalona, a la carretera de Canyet. Amb aquestes víctimes ja són 138 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a les carreteres, 39 eren motoristes.
I atenció, Margarita, Marga Ortuño, Bad Gyal s'ha imposat a Rosalía i a Quevedo com a millor artista espanyola als MTV European Music Awards. En la discoteca se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro. En la discoteca se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toto. La cantant de Vilassar de Mar també ha superat altres artistes com Fito Los Fitbaldis.
En canvi, Rosalía ha marxat amb les mans buides d'una gala en què optava a 5 premis. No s'ha endut aquest, tampoc el de millor artista llatina, que ha estat per la brasilera Anita, que s'ha imposat a grans noms com Bad Bunny, Shakira, J Balvin o Becky G. De fet, el premi millor artista ha estat per Taylor Swift, que ha eclipsat bona part de la gala.
And the winner of the best artist of the year is Taylor Swift!
I a banda de recollir aquest premi al de millor artista, així el sentíem, es va repetir també aquest missatge, per exemple, amb el guardó de millor artista pop, millor vídeo de llarga durada. Swift va agrair el suport incondicional dels seus fans.
Amb els esports que tenim d'aquesta nit i matinada.
Que Cristiano Ronaldo ha carregat de manera molt dura contra el Manchester United. En una entrevista al diari The Sun, el portuguès diu que no té cap mena de respecte per l'entrenador Erik Ten Hag, amb qui ja sabíem que les relacions no eren bones, i denuncia que no hi ha hagut cap mena d'empatia amb la malaltia de la seva filla, que va estar 3 mesos ingressada. Diu que se sent traït pel club.
Not only the coach, but the other two or three.
No només l'entrenador, sinó un parell o tres de persones que hi ha dins del club. I el director executiu, sí. Em sento traït. Mira, tant se val. La gent ha de saber la veritat. Sí, em sento traït. I tinc la percepció que hi ha gent que ja no és que no em volgués aquest any, sinó que ja no em volia l'any passat.
This year, but last year too.
A més, Cristiano acusa el club de quedar-se enradarit en la seva modernització. El portuguès ha jugat 16 partits aquesta temporada entre la Premier i l'Europa League i ha marcat 3 gols amb un United que recordem que és el rival del Barça als 16ens d'aquesta Europa League.
Val, què més tenim d'aquesta nit i matinada?
Que avui es concentra la selecció espanyola de futbol de cara en aquest Mundial de Qatar amb 7 jugadors blaugranes, Pedri, Gavi, Eric, Busquets, Alba, Ferran i Ansu Fati. Que aquesta nit escoltarem Leo Messi en una entrevista concedida al programa Universo Valdano. De l'abans de l'entrevista en destaquen els elogis a Guardiola, diu que és el millor entrenador que ha tingut mai i que li va demanar a Luis Enrique que es quedés a Can Barça després de l'episodi de Noeta. Més coses, que el Girona va necessitar la pròrroga per superar el Quinar del Rei de tercera federació a la Copa. Estuani va fer el 2-1 decisiu i ahir van quedar fora el Mollerussa de primera catalana, el Manresa i el Lleida de segona federació.
Bueno, i què, Mònica?
Baixa la temperatura a finals de setmana.
Ah?
Sí, ja era això una miqueta, no?
Sí.
Sí, avui encara no, encara tindrem força solitat.
Ahir al migdia? Uh-huh. Bueno, ahir la nit he de confessar que vaig passar calor.
És que hem tingut una nit de cel força tapat i llavors això ha fet que la temperatura no baixés gaire. De fet, ahir encara es van arribar als 24 graus, per exemple, a Igualada, unes temperatures més pròpies d'un dia de setembre, octubre, que no pas de mitjans de novembre. Doncs bé, aquestes temperatures avui encara es mantindran sense grans canvis o com a molt baixaran una mica respecte a les d'ahir. Demà també. Dimecres baixarien 3-4 graus, dijous tornarien a pujar una altra vegada i llavors a partir de divendres seria quan la baixada seria més evident i es mantindrien ja en la línia del que seria habitual, amb més fred sobretot divendres i dissabte, amb una caiguda de temperatures de 4, 5 o fins i tot 6 graus. Per tant, si avui encara tindrem valors de 18 a 23 graus al centre del dia, doncs divendres, dissabte difícilment passaran dels 16 o 17 graus al centre del dia, per tant més normalitat pel que fa a la temperatura. I no veiem cap situació de pluja general i generosa. Sí, alguns ruixats. De fet, aquesta nit ha plogut en alguns punts, sobretot de la costa. S'han recollit, per exemple, 4 litres per metre quadrat al Vendrell, en sectors més a tocar de mar, 1 litre per metre quadrat, poqueta cosa. Hi ha algunes tempestes sobre el mar. De fet, ara de bon matí podrien tocar algun punt de la costa i després tindrem un dia tranquil amb un cel mig ennuvolat, això sí, amb algunes boires ara de bon matí. I demà s'esperen alguns ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu de Lleida, al migdia també cap al Pla de Lleida i al voltant dels ports, però la resta no s'espera pluja, cel mig ennuvolat. I després dimecres podrien caure alguns ruixats, 4 gotes entre Girona i Barcelona, dijous bàsicament al Pirineu i divendres sobretot Girona-Barcelona i també cap al Pirineu. Per tant, algunes situacions, podríem dir d'aquests fronts que ens van arribar de l'Atlàntic, desgastades d'algun ruixat aquí i allà, però no hi ha cap situació de pluja general i generosa. Per tant, de moment sí que podríem remarcar la baixada dels termòmetres, però no una situació de pluges que ens arreglin alguna cosa.
Bueno...
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6 i 17, al Diàling. Hola, Bartolí, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Sí.
Sí que...
Sí que bé, que bé, que bé, que bé. No, ah. És que... Parlo amb el mòbil, és que, esclar, és que... Parlo amb el mòbil, és que ja estic fatal. Perquè estem de gaire. Què et passa?
Que divertit. Què em passa a mi, no? Què et passa a tu? No, és broma, és broma. Ja està, ja està. Ja, no farem llenya de barba caigut.
Vigila.
Tampoc.
Vigila.
Què?
O tindràs notícies meves.
Ai.
I ahí lo dejo. Què, vols dir alguna cosa o no? És una frase molt maca, tindràs notícies meves.
Ai, sí.
És una frase molt maca, tindràs notícies meves. És molt... perquè és aviam, anem a analitzar el moment que... Recordo que quan estava a Catalunya Ràdio feia amb el Sergi Pame, feia amb el Museu de Frases Antològiques. Però aquesta seria una frase antològica. Tindràs notícies meves.
Sí.
Que és entre amenaça, saps? Entre amenaça i... entre amenaça i esperança.
Sí.
I angoixa.
I angoixa.
Ja. Bé,
angoixa és el qui la rep.
Sí, esclar.
La frase, no,
sí,
que
sí,
la...
sí. No, el que va deixar... No, home, esclar. És a dir, el tindràs notícies meves és una frase d'autoritat.
D'autoritat.
D'alçada, és a dir...
De perdonar vides, una mica.
Bueno, ara t'has passat també, potser una mica no, però bueno...
Mira qui parla.
Sí, no, home, és un punt alçat, és a dir... És un punt, o sigui, tindràs notícies meves... A, li diu a B, i B queda una mica, diguem-ho que, perdó per l'expressió, acollonido, i no es queda allò, saps? Bueno, sí, igual, ja està, és que ara estàvem així.
Molt bé. Està bé.
Què, el tall?
Ah, sí, clar, el tall, sí. És veritat.
No, espera, està...
Què? Estava pensant...
El guanyador, sí, de la setmana passada.
Què tal cap de setmana?
Sí, vols llegir-ho tu, Mònica? No. Eh, què passa?
El cap de setmana.
El cap de setmana? Bé, dissabte molt bé, no?
Sí, sí.
Perquè, bé, i diumenge també, bé. Sí, allí teníem, bueno, coses. Bueno, un dinar. Un dinar amb amics de l'escola.
Ah, molt bé.
Sí, aquesta amistat que queda, malgrat que passen els anys.
Sí.
Queda?
Sí. Sí, sí. Quins silencis, no? I ja està. Bàsicament és que el cap de setmana tampoc dona per gaire més.
No.
I ara, com que es fa de nit tan d'hora...
És depriment, tu. És depriment, sí. De bo. Tu estàs passant bé i s'acaba tot, tu.
I s'acaba tot. Que filosòfic t'ha quedat.
És veritat, va molt ràpid, sí.
Sí, sí, sí.
A mi encara queden 5 hores i 40 per acabar el programa.
Que es faran lentes, sens dubte.
No, mira, ve el president Aragonès avui, els Amics de les Arts.
Ah, no, és veritat, tens raó. Ah, sí, és veritat, quan vens amb americana així fosca, sempre és que ve algú així important. Aquesta o aquella que tens, que té aquelles ratlletes com si estiguessin fets amb un guix, saps allò? Uns quadres, que és molt maca, eh?
Té una americana feta amb un guix?
No, no, no. Com si, unes línies molt fines. Allò, no sé si és blau marí. No te'n recordes, tu?
No, no me'n recordo.
Bueno, joder. Bueno, pues...
És que tu t'hi fixes més, amb aquestes coses.
Sí, detallets. No, però molt bé, eh? Molt correcte i...
Gràcies.
Es nota que és bona.
Molt bé.
En fi, bueno... Recordem el tall guanyador de la setmana
tu
passada,
mateix,
no?
Tu mateix, és el teu espai, que fa exactament 7 minuts que durarà. Sí, que...
Molt bé, és el Justo Molinero. Resolem problemes de connexió amb una oient del Jaroteo.
Hola, buenos días. ¿Quién nos llama?
Me llamo Antonia. Quería la... el romance de la reina Mercedes.
¿A quién se lo quiere dedicar?
Pues, es que... Sí,
Bueno, pues yo se lo pongo para usted para que la disfrute, ¿eh?
A tomar por culo.
Ja està, és fàcil de resoldre. Un mite. Tindràs notícies meves, no? Podríem rematar així.
Ara avui tocaria posar una cançó, per exemple, per dir que avui els Amics de les Arts, el Joan Enric, el Dani i el Ferran vindran en aquest estudi al costat del Marc Artigau per presentar Pares Normals. Què et passa, Mònica? No. Està amb una situació defensiva?
No, perquè dius, tocaria això, però...
No, exacte, tocaria això, però... No parlarem de les notícies, de les notícies meves, aquestes coses, no va per aquí, no, és que de bo sou molt dolents i esteu...
No.
És la cançó que en aquests moments jo crec que odio més de la Terra. I prometo no posar-la més... O sigui, no me la penso posar més en els pròxims 25 anys. Perquè és que no hi ha hagut manera, no hi ha hagut manera. Per favor, quina tortura, tu. Mira que m'agradava fins ahir, eh? Mare meva, però vinga, va, dedicada a l'Evole. Emborratxar-me de Lori Myers. Quin horror.
Empieza a quererte. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte. Y demostrar todo el amor que te mereces. Y vestir hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme. Sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante. Y yo sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante. Y aquí sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante.
Amb aquest Emborratxar-me despertant un dilluns, és 14 de novembre del 2022.
El món a RAC 1.
Repassem més notícies. L'Audiència Nacional comença a jutjar avui una cèl·lula jihadista que volia atemptar Barcelona contra objectius russos. Hi ha 6 acusats pels quals la Fiscalia demana entre 8 i 14 anys de presó per integració a organització terrorista, per col·laboració i per proporcionar armes i informar sobre diversos llocs atracats al port Agustí Serrat.
Sí, segons l'escrit d'acusació, tota l'activitat de la cèl·lula estava basada en l'ideari del Daesh. El grup que operava a Barcelona estava liderat per un home anomenat Rabé i el que pretenia, segons la Fiscalia, era atemptar contra turistes i idiots de magnats russos que acostumaven a atracar el port de Barcelona entre el 2016 i el 2018. La policia els va intervenir fotos de les embarcacions i també converses en què deien que estaven preparats per cometre els atacs. El Ministeri Públic afirma que s'havien format teòricament en els postulats del salafisme jihadista radical i havien après a elaborar explosius i a fer funcionar diversos tipus d'armes.
Vladimir Putin retirarà la nacionalitat russa als ciutadans que critiquin l'exèrcit o bé que col·laborin amb ONGs que el Kremlin considera que són indesitjables.
Putin ha presentat la proposta a la Duma, al Parlament rus, per esmenar la llei de ciutadania. Cal recordar que el dret internacional prohibeix privar una persona de la seva nacionalitat si només en té una, perquè això suposaria deixar-la sense pàtria i, per tant, sense passaport.
I, per cert, avui al vespre estarem pendents de Premià de Mar perquè els Premis Butaca de Teatre tornen a la ciutat del Maresme, on van néixer per entregar-se. Cantando Baja la Lluvia lidera el rànquing de nominacions d'aquests premis amb 10. També opten a diversos premis Animals sense tristesa de Julio Manrique o L'Oreneta de Guillem Clua. Les 6 i 27.
Però i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 21 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid Colón, suavitzant flor blau i rentavaixella Finish Power per només 14,99 euros. T'estalvies 8 euros amb 48 cèntims. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bon preu i esclat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Els Mossos d'Esquadra modificaran les seves actuacions per protegir les persones vulnerables i seguir avançant cap a una policia més democràtica i propera. El cos policial aplicarà un nou protocol en casos de desnonaments o desallotjaments, situant les persones vulnerables al centre i atorgant seguretat jurídica als agents. A Catalunya Avança parlarem d'aquest gir en el model policial amb experts del sector. Dijous, 17 de novembre, a 11:45 del matí, segueix en directe l'estreaming del debat a lavanguardia.com.
Bon dia, bona hora, en punt. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... que Pere Aragonès serà aquest matí al món a RAC a partir de les 9 per parlar sobre la derogació del delicte de sedició després que Esquerra hagi deixat clar que també busca retocar el de malversació. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia, Oriol Junqueras ha deixat entreveure el periòdico que és una de les condicions per aprovar els pressupostos, o mentre Pedro Sánchez ha remarcat que no perdonarà res a l'independentisme i des de Junts alerten que la reforma podria facilitar les extradicions.
Un matí que també estem pendents de les carreteres. Aquesta mitjanit ha començat la vaga de transportistes convocada pel mateix sindicat minoritari que ja va fer aturades a la primavera.
Com va passar llavors, però s'espera que a Catalunya la protesta tingui un impacte força reduït. Mentrestant, avui torna a haver vaga dels treballadors de Vueling. Ahir ja es van cancel·lar 28 vols de manera preventiva.
Centenars de milers de persones es manifesten a Madrid en defensa de la sanitat pública i contra la gestió d'Isabel Díaz Ayuso.
200.000 segons el govern espanyol i 600.000 segons l'organització. A banda dels sindicats de metges, s'hi van sumar també PSOE, Podem i Més Madrid. Diversos periodistes denuncien dificultats per gravar imatges mentre el PP ho considera un fracàs.
Un matí en què també estarem pendents del nou capítol del podcast de Corinna Larsen, que surt d'aquí a mitja hora mal comptada.
L'examen del rei detalla els regals que li feia Joan Carles quan estaven enamorats. També explicarà la primera trobada amb la reina Sofia i el moment en què es va assabentar que l'emèrit també l'enganyava
a
ella.
A Turquia han detingut la dona que presumptament hauria perpetrat l'atac terrorista amb 6 morts de les últimes hores.
Va deixar una bomba en un carrer comercial d'Istanbul que va provocar almenys 6 morts i una 80 de ferits. Des del govern turc apunten directament al partit dels treballadors del Kurdistan, en qui consideren una organització terrorista.
I aquest cap de setmana que deixem enrere a Catalunya ha estat negre pel que fa a les víctimes a les carreteres. 4 víctimes mortals en 3 dies.
I totes han estat motoristes. Ahir va haver un accident a una carretera local d'Ull de Molins, al Priorat. Dissabte van morir un altre conductor de moto a la Cerdanya i divendres 2 motoristes més a Badalona.
Als esports, el titular destacat passa per Cristiano Ronaldo, que estripa amb força contra el Manchester United i diu que se sent traït. Àlex Massana, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al diari The Sun, el davanter portuguès explica que no té cap mena de respecte pel seu actual entrenador, Erik Ten Hag, que al club anglès li ha faltat empatia amb la malaltia de la seva filla i que s'està quedant molt antiquat pel que fa a metodologia.
I tot això en un dilluns 14 de novembre en què, pel que fa al temps, estem pendents de l'arribada ja d'aquesta tardor amb tots els ets i uts. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Sembla que aquesta setmana ja una mica sí que va de bo. Baixa la temperatura els propers dies.
Sí, baixarà primer dimícres 2-3 graus, però després baixarà de manera més clara entre divendres i el cap de setmana, quan l'ambient serà més tardorenc. Però de moment avui es mantenen aquestes temperatures força suaus al migdia, entre els 18 i els 23 graus, i tot plegat amb alguns ruixets ara mateix sobre el mar, que ara de bon matí podrien tocar algun punt de la costa. A la resta hi ha força boires, alguns núvols, i durant tot el dia es mantindrà aquest cel enterbolit o mig ennuvolat. I aquesta setmana s'esperen alguns ruixats, però de moment no es veu cap situació de pluja general i generosa, però demà, per exemple, sí que descarregaran alguns xàvecs al Pirineu i Prepirineu, sobretot banda de Lleida, també cap al Pla de Lleida o al voltant dels ports.
I repassem les temperatures que tenim a aquesta hora.
Doncs entre els 15 i els 17 graus a la ciutat de Barcelona, 16 graus a Tarragona, 11 a Lleida i també a Girona, 9 a Vic, 14 a Roses i 8 a Solsona.
Sis del matí, 33 minuts.
RAC 1. Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. I tu, per qui corres? Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Si busques decoració nadalenca per casa teva, Catalunya Plans. Més de 1.000 metres quadrats amb tota la decoració nadalenca per la llar. Ponsèties, avets naturals i artificials, gran secció per les mascotes i també un parc infantil. Catalunya Plans, a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona. Informa-te'n a catalunyaplans.com. Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Si pogués, donaria les gràcies a aquella persona que ha decidit donar els òrgans quan ell ha mort, perquè gràcies a gent com ella jo estic bé.
A Vall d'Hebron portem més de 1.000 trasplantaments pediàtrics, més de 1.000 noves vides. Ens vols ajudar a seguir donant vida? Entra a vallhebron.com/1.000trasplantaments.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
D'aquest matí de dilluns en què Pere Aragonès serà al món a RAC1, serà a partir de les 9. Al president li volem preguntar per moltes qüestions, però sobretot per la que ens ha ocupat els darrers dies, la reforma, o en aquest cas derogació del delicte de sedició a l'Estat, que Esquerra ha pactat amb el govern espanyol, que encara, però, s'ha de tramitar al Congrés i que sembla que pot tenir més capítols per avançar en aquesta ja famosa desjudicialització de la que s'ha parlat des del món polític els darrers anys. Una de les qüestions que s'han posat damunt la taula aquest cap de setmana és si de bracet de la derogació d'aquest delicte del de sedició també es retocarà el de malversació, l'altre pel qual estan condemnats bona part dels líders independentistes del procés. I en aquest sentit, Esquerra ja deixa clar que el seu objectiu és aconseguir-ho durant la tramitació que es farà al Congrés. De fet, Oriol Junqueras aquest cap de setmana ja ho ha explicat, entre d'altres ho feia aquí al Via Lliure de RAC1, una de les condicions per recuperar la confiança entre Esquerra i el PSC a Catalunya és justament que els socialistes puguin donar suport a una reforma del delicte de malversació. Recordem que la setmana passada, en aquest cas, els Comuns, Unides Podem i el PSOE entraven al registre del Congrés aquesta reforma del Codi Penal, però només de la sedició, i el que s'hauria parlat els darrers dies és que el que pretendrien és que siguin altres partits, durant el procés de tramitació al Congrés, els que presentin, per exemple, fer canvis també en aquest altre delicte, en el de malversació, un delicte més espinós pel PSOE, perquè, entre d'altres, afecta alguns dels seus dirigents polítics dels darrers anys. És el cas, per exemple, de la malversació, al qual es va condemnar a José Antonio Griñán pel cas del Zero d'Andalusia, un dels expresidents de la Junta Andalusa. En tot cas, el capítol de la malversació encara ha d'arribar, de moment som en el de la sedició, i aquest cap de setmana el PSOE l'ha destinat sobretot a justificar aquesta derogació que planteja del delicte de sedició i que ha parlat, recordem-ho, amb Esquerra Republicana, Agustí.
Sí, els socialistes defensen que cal actualitzar el Codi Penal i acostar-lo als que hi ha en altres estats de la Unió Europea. També asseguren que no es perdonarà a l'independentisme res del que va passar l'any 2017 i que Puigdemont haurà de seure's al banc dels acusats si torna a Catalunya. Així ho deia Pedro Sánchez aquest cap de setmana en una entrevista a La Vanguardia.
Las penas se homologan con la de las principales democracias europeas, las inhabilitaciones otro tanto de lo mismo, y por tanto, Carles Puigdemont, cuando tenga que comparecer, y comparecerá, estoy convencido de ello, ante la justicia española, pues tendrá que rendir cuentas ante los delitos que se cometieron en el año 2017.
De fet, assegura que si es tornés a fer un referèndum o una DUI es castigaria jurídicament i lamenta que el 2017 el PP no activés abans l'article 155. Per tot plegat, des de Junts per Catalunya, arrufant el nas sobre l'objectiu i l'abast real de la derogació de la sedició, el darrer que es posiciona des de l'espai postconvergent és l'exconseller d'Economia, Jaume Giró. En una entrevista a La Vanguardia, celebra el canvi legal, però avisa que ara cal saber com aplicaran els jutges aquesta modificació i si, de facto, no suposarà facilitar l'extradició de persones com el mateix president Puigdemont.
Aquests són els dubtes, doncs, que planteja l'espai de Junts per Catalunya. De fet, ja ho feia Jordi Turull divendres mateix aquí al programa, i ara s'hi sumaria, entre d'altres, una altra de les veus, la de l'exconseller d'Economia, Jaume Giró. Per contra, Esquerra dona per liquidat el delicte de sedició, demana, de fet, confiança a la resta de partits catalans i diu que no tindria cap sentit que tota la resta de formacions, com poden ser Junts per Catalunya, el PDeCAT o la CUP, no donin suport en aquest tràmit parlamentari de la derogació de la sedició. Qui en parlava? La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Tots els independentistes d'aquest país, totes les persones demòcrates d'aquest país, haurien d'estar celebrant-ho com una victòria. De fet, no entendríem, seria incomprensible que la resta d'organitzacions independentistes no se sumessin a un gran pas endavant com és aquesta derogació, supressió del delicte de sedició. Seria incomprensible.
Els republicans creuen que és fruit de la taula de diàleg, asseguren que millora el dret de manifestació i de protesta, si bé en aquest sentit també hi tenen dubtes altres formacions, entre d'altres aquest cap de setmana, Més País, la formació d'Íñigo Errejón, també ha plantejat dubtes sobre si amb el canvi el que s'endurirà justament és el dret de manifestació, que hi pugui haver més possibilitats d'anar contra persones que es manifestin. En tot cas, des del govern espanyol, Félix Bolaños, el ministre de Presidència, equipara les protestes de la dreta amb les d'una part de l'independentisme. En aquest cas, Bolaños parlava de les declaracions del PP en la línia de Junts per Catalunya o de la CUP, criticant la reforma de la sedició, però per l'extrem justament contrari. I el que ha dit el PP, a banda de sumar-se també a estar en contra d'aquesta reforma del delicte de sedició, és demanar als barons socialistes aquest cap de setmana que s'alcin contra Pedro Sánchez, que li diguin que no està bé fer aquesta reforma que, de facto, consideren és donar ales a l'independentisme, si bé és cert que els barons socialistes, que normalment han estat més en contra de Pedro Sánchez en aquestes qüestions, que han apostat més doncs, per tesis més unionistes i en contra de l'independentisme, de reprimir aquest moviment, no han alçat la veu. Per exemple, el president de l'Aragó, Javier Lambán, o el de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. Són les 6:41. D'un matí en què també tindrem posat els ulls al port de Barcelona, al de Tarragona, a les carreteres, per aquesta vaga de transportistes que ha començat aquesta mitjanit i que la convoca aquest sindicat minoritari que es fa dir Plataforma en Defensa del Transport, amb lligams amb l'ultradreta i que bàsicament, diguem-ne, que té repercussió a alguns punts de l'estat espanyol com Andalusia o Galícia, però que a Catalunya, en totes les protestes que ha anat convocant, no ha tingut pràcticament incidència. Veurem si aquest matí passa el mateix o no. Ells el que apostaven era per tallar la ronda litoral a mig matí. Això veurem, doncs, si s'acaba produint o no d'aquí unes hores. En tot cas, de moment sembla que impera la tranquil·litat en el que és l'inici de la jornada dels transportistes, que tenen bàsicament la base principal a la zona franca de Barcelona. Ens desplacem a aquest sector, al port de Barcelona, per saber quina és la situació als accessos a aquestes instal·lacions, si hi ha piquets, si hi ha tranquil·litat absoluta com hi havia a les 6 del matí. Ho sabem amb en Josep Ferrer, que tenim desplaçat en aquest punt. Josep, bon dia.
Bon dia, doncs ara ens hem traslladat fins a la porta 29 d'entrada al port de Barcelona, un dels accessos principals al port, i aquí tampoc hi ha cap piquet informatiu. De fet, en el recorregut que hem pogut realitzar pel polígon de la Zona Franca no hem vist cap piquet i el trànsit de camions és constant i fluid com un dilluns qualsevol. Segons ens informa la policia portuària, a cap de les entrades del port hi ha piquets informatius i tampoc en cap dels accessos ni empreses que hi ha a la Zona Franca. Per tant, hi ha molta tranquil·litat a aquesta hora.
Gràcies, Josep. Doncs ens va estar aquesta tranquil·litat. Veurem si a les 7 del matí continua aquesta situació. De moment, doncs, sense cap afectació als accessos al port de Barcelona. El port, que és una de les mirades d'aquest matí, l'altra és a l'aeroport. El del Prat, no per la vaga de transportistes, ja que l'aeroport de Barcelona és bàsicament comercial, sinó en aquest cas per la vaga dels tripulants de cabina de Vueling, vaga que repeteixen els dilluns, els divendres, els diumenges i festius. Avui, doncs, és dilluns, toca protesta. Hi ha, de nou, desenes de cancel·lacions, si bé amb la majoria dels usuaris dels viatgers recol·locats a altres vols. Sapiguem quina és la situació a aquesta hora des de l'aeroport. Carolina Gramunt, bon dia.
Bon dia. Als taulells de reclamació de Vueling de l'aeroport del Prat no hi ha cap passatger i a les pantalles no apareix cap vol cancel·lat. I això és perquè Vueling va comunicar ahir que cancel·lava 28 vols amb sortida des de Barcelona de manera preventiva. Per tant, avui operaran 132 dels 160 vols que hi havia programats, és a dir, un 83%. Vueling ha informat que els propers dies de vaga també anunciarà les cancel·lacions amb antelació i oferirà als passatgers afectats un transport alternatiu a la seva destinació final, canviar un altre vol sempre que hi hagi disponibilitat de seients o el reemborsament del seu bitllet.
Aquestes, doncs, dues protestes de les quals estarem pendents durant el dia d'avui, les dels transportistes d'una banda, els tripulants de cabina de Vueling de l'altra, però aquest dilluns vivim la ressaca d'una altra de les protestes, bàsicament la que ha capitalitzat la informació aquest cap de setmana, la dels sanitaris a la Comunitat de Madrid. Finalment van ser centenars de milers de persones les que van sortir als carrers de la capital espanyola en defensa de la sanitat pública i contra la gestió del govern d'Isabel Díaz Ayuso. Segons la delegació del govern espanyol, eren més de 200.000 manifestants, segons l'organització, el triple, més de 600.000. En tot cas, una marxa que havien convocat associacions ciutadanes i de personal sanitari, que després hi va sumar sindicats, a més del PSOE, Podem i Més Madrid. Una marxa, però, amb diverses polèmiques, entre d'altres, del món periodístic. Alguns periodistes han denunciat que es van tallar les càmeres de trànsit del centre de Madrid per evitar poder captar imatges de la protesta, de la magnitud d'aquesta marxa, o que l'Ajuntament els va prohibir pujar, alguns fotoperiodistes, per exemple, als balcons de l'edifici de Cibeles, perquè no poguessin fer fotos de la manifestació. En tot cas, el que ha fet el Partit Popular en les últimes hores és dir que la concentració ha estat un fracàs, que el 99% dels madrilenys no hi han participat, si bé les imatges amb el centre de Madrid ple de gom a gom feien molt de temps que no es veien per una protesta de caràcter social. Des de Madrid, Joan Gràcia, bon dia.
Bon dia. Els carrers de Madrid es van omplir convocats per col·lectius socials, organitzacions mèdiques, sindicats i partits polítics que consideren que el govern d'Ayuso està maltractant la sanitat pública madrilenya. Les crítiques posen el focus en les carències tant econòmiques com de personal, sobretot a l'atenció primària. Els sanitaris demanen respecte i veu davant les decisions que es prenen. Això ens contaven algunes de les professionals.
Se sobrepassen dia tras dia, no se respetan a nivell de la Unió Europea, existen unos ratios y esos ratios no se respetan y tampoco respetan a la profesión como tal.
Queremos sobre todo que refuercen, ¿no?, de personal adecuadamente para poder atender a los pacientes como se merecen.
En la manifestació es van sentir proclames en contra de la privatització i també contra la presidenta madrileña Díaz Ayuso, a la qual li demanava la dimissió.
El PP madrileny considera un fracàs les xifres i creu que més que una protesta en defensa de la sanitat pública, el que va passar ahir és un atac polític contra Isabel Díaz Ayuso.
I des del govern madrileny el que diuen és que estan treballant per posar remei als problemes de la sanitat pública, admeten que n'hi ha, però acusen l'esquerra de fer servir la salut amb finalitats polítiques.
La permanente intromisión de la izquierda, la utilización de la sanidad para fines políticos, yo no creo que ayude a mejorar la sanidad. Ayuda a mejorar la sanidad, construir nuevos centros de salud, ayuda a mejorar la sanidad, pues tener un presupuesto importantísimo para atender a esta gran red de hospitales, de centros de salud, un gran personal médico con el que contamos.
Aquesta era la reacció d'un dels consellers del govern madrileny ahir, de David Pérez. Una de les polèmiques, ho dèiem, els intents de l'Ajuntament, del govern de Madrid, perquè no arribin les imatges de la protesta, però és que en aquest sentit és sorprenent la cobertura que justament va fer la televisió pública de la Comunitat de Madrid d'aquesta manifestació, Telemadrid.
Si ara... La izquierda ha tomado la...
Deia que si ara sentíem la crònica des de Madrid de les veus del personal mèdic, la televisió pública de la comunitat no va emetre'n cap ni una. De fet, la cobertura es va centrar a repetir un munt de vegades que la protesta d'ahir era cosa dels partits polítics d'esquerres. Així va obrir tots els informatius del dia.
La izquierda ha tomado las calles de Madrid este mediodía a 6 meses de las elecciones autonómicas.
Manifestación contra Díaz Ayuso por la reforma de las urgencias...
Però és que no va ser cosa només de la primera frase de cada informatiu. Durant minuts i minuts van repetir que la manifestació era de militants d'esquerres, després deien que la xifra d'assistència era un desastre, i fins i tot van desacreditar els sindicats madrilenys de sanitat mentre oferien dades per defensar el sistema madrileny de salut. Ni un comentari sobre el tancament d'instal·lacions, la manca de personal per atendre urgències o l'acomiadament massiu de les plantilles reforçades des de la crisi del Covid.
Les 6:48 i d'aquí a pocs minuts, menys d'un quart d'hora, s'ha de publicar el tercer capítol del podcast de Corina Larsen, Corina i el rei, en què l'examen de Joan Carles I explica tots els detalls de la seva relació amb l'emèrit, també de la seva ruptura, de les corrupteles que envolten el monarca. En tot cas, aquest capítol encara se centra en quan mantenien una relació i, abans que es publiqui el capítol, us en podem oferir algun avançament.
Corina Larsen parla, entre d'altres, de com mantenien la seva relació en secret, per exemple, després que Joan Carles I li regalés un anell de compromís. Això és un avançament del capítol que es publicarà, com dèiem, a les 7, però també explicarà, entre d'altres, la primera trobada de Corina Larsen amb la reina Sofia o el moment en què Larsen es va assabentar que Joan Carles I també l'enganyava a ella.
Més qüestions d'aquesta matinada. La policia turca ha detingut la dona que presumptament hauria perpetrat l'atac terrorista que va haver-hi a la tarda a Istanbul. Va matar almenys 6 persones i una vuitantena més van quedar ferides.
La dona va deixar caure una bomba en un dels carrers comercials més cèntrics de la ciutat, l'avinguda Itkilai. Tot i que la investigació encara està en marxa, el govern turc apunta que directament el Partit dels Treballadors del Kurdistan, que consideren una organització terrorista, va ser l'autor dels fets. Els partits de l'oposició turca han condemnat l'atemptat i han expressat el seu dolor per les víctimes de l'atac.
I ara punt més, la comissió que investiga la sala del Capitoli nord-americà del 6 de gener de l'any passat espera avui la compareixença de Donald Trump, però no hi serà pas. Trump ha denunciat al comitè especial al·legant que els seus privilegis com a expresident nord-americà el protegeixen. La comissió ho veu com una tàctica per encallar la investigació i per no enterbolir l'acte que té previst Trump per demà, en què en tota probabilitat vol anunciar la seva candidatura a les presidencials. Això, però, després d'una desfeta important dels republicans a les eleccions de mig mandat. Se les prometien molt felices, guanyat en el Senat com a la Cambra de Representants. Doncs bé, el Senat l'han perdut i la Cambra de Representants penja d'un fil. Encara no tenim els resultats definitius. Amb aquest panorama és amb el que Trump avui no anirà a aquesta comissió. Des dels Estats Units, corresponsal Marc Tió, bon dia.
Bon dia. La denúncia presentada a l'últim moment i després que la comissió donés més temps a Trump per preparar la documentació i l'interrogatori fa pràcticament impossible la seva compareixença. La comissió té previst presentar les seves conclusions abans no acabi l'any i dissoldre's, i el procés judicial faria difícil complir aquest termini. Trump s'ha expulsat de sobre el problema i aquest cap de setmana s'ha concentrat en el casament de la seva filla Tiffany i en preparar el gran anunci de demà. Tot i uns resultats poc favorables als republicans en les eleccions de mig mandat i les reticències d'alguns companys de partit, Trump sembla decidit a presentar la seva candidatura de cara a les presidencials del 2024. Per l'expresident, l'anunci és una mostra de força i vol passar al davant de rivals dins del mateix partit, com el governador de Florida, Ron DeSantis, però hi ha veus dins dels republicans que consideren que crearà més inestabilitat de cara a les eleccions de l'estat de Geòrgia, que han d'escollir l'últim senador de la cambra.
Vuit minuts i les 7, fem una pausa de seguida als esports.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa el planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic, la teva llar estalvia. El planeta, també.
El millor Black Friday de la història. Black Friday versió 50 aniversari Montse Interiors. Escolta quins preus. Joc de Sabalina 3 peces 31,95 i Pla i Manta des de 12,75 abans 31,95. Black Friday a les 27 botigues de Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 28 de novembre.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Sol que la mar Mediterrània i el nord d'Europa tot l'any amb MSC Cruceros i viatges al Corte Inglés. Descobreix el nord d'Europa o les illes gregues amb còmodes vols des del Prat, o navega per les perles del Mediterrani embarcant des de Barcelona. I si reserves ara, les begudes són gratis. Només la mar. Només amb MSC Cruceros. Consulten les condicions a viatges al Corte Inglés.
Món a RAC 1.
6 i les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Camions de les 7 del matí, és temps per repassar els esports. Ho fem amb l'Àlex Massana i comencem parlant d'aquesta guerra total entre Cristiano Ronaldo i el Manchester United. El davanter portuguès ha estripat de valent contra el seu club sense embuts en una entrevista que ha publicat el diari The Sun. El portuguès afirma no tenir cap respecte pel seu entrenador, és a dir, per Erik ten Hag.
Sí, Gerard, Vox Populi, que les relacions entre ells dos no eren bones des de l'arribada del tècnic neerlandès al United l'estiu passat. I en aquesta entrevista al The Sun, titular a 5 columnes del diari, Cristiano l'assenyala a ell i a altres alts càrrecs del club. Diu que se sent traït.
Not only the coach, but the other two or
three. No només l'entrenador, sinó un parell o tres de persones que hi ha dins del club. I el director executiu, sí. Em sento traït. Mira, tant se val. La gent ha de saber la veritat. Sí, em sento traït. I tinc la percepció que hi ha gent que ja no és que no em volgués aquest any, sinó que ja no em volia l'any passat.
This year, but last year too.
De fet, Cristiano també apunta el director esportiu Ralf Rangnick al relleu de Sir Alex Ferguson en la direcció esportiva fa uns anys, que considera que no té nivell per estar al càrrec. El portuguès també denuncia que no hi ha hagut cap mena d'empatia amb la malaltia de la seva filla i que el club s'ha quedat enrenarit en la seva modernització. Cristiano, que ha jugat 16 partits aquesta temporada entre la Premier i l'Europa League, ha marcat 3 gols amb el Manchester United, que recordem que és el proper rival del Barça als 16ens de la segona competició continental. Per cert, que ahir no va jugar en l'últim partit del United abans del Mundial per malaltia.
Una altra veu destacada a banda de Cristiano Ronaldo és la de Leo Messi. Avui Movistar emet una entrevista en exclusiva amb l'astre argentí al programa Universo Valdano.
Sí, a les 10 de la nit, i diu que Pep Guardiola és el millor entrenador que ha tingut mai.
Claramente el mejor entrenador que has tenido.
Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
Acababa ocurriendo lo que él te decía.
Todo.
De fet, just abans d'aquesta afirmació, diu que Guardiola li ha fet molt mal al futbol perquè tots els entrenadors el volen copiar sense tenir les capacitats de Guardiola ni els jugadors que tenia el Barça d'aleshores. Messi també parla de Luis Enrique i comenta que després de tot aquell episodi de Noeta li va demanar que es quedés.
I parlem de Luis Enrique, per cert, perquè ha convocat avui a les 2 del migdia tots els jugadors que formaran la selecció espanyola. Hi haurà 7 blaugranes, Ansu, Busquets, Jordi Alba, Ferran Torres, Eric, Gavi i Pedri. També hi són els catalans Dani Olmo, de Leipzig, i David Raya al Brentford. I què més tenim, Àlex?
Que el Girona va necessitar la pròrroga per superar un equip de tercera federació a la Copa, el Quintanar del Rei, en la primera ronda d'aquesta competició. Estuani va fer el gol decisiu en aquesta pròrroga. Ahir van quedar eliminats el Lleida i el Manresa de segona federació i el Mollerussa de primera catalana contra el Rayo Vallecano. Per cert, que van quedar 2 primeres fora, l'Almeria i el Cádiz. En plana poliesportiva, 2 a punts. La selecció espanyola es classificarà avui pel Mundial de Bàsquet si guanya els Països Baixos a 8:45 de la nit. Hi ha la Copa Masters de tennis que es disputa a Turí, un mal resultat per Rafa Nadal, que es va estrenar ahir a la nit amb derrota contra el nord-americà Taylor Fritz per 7-6 i 6-1. En el torneig de dobles també va perdre el barceloní Marcel Granollers.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloran qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
2 minuts i les 7 del matí. Temps, com cada dia, de la recomanació de la Gemma Herrero per aquest dilluns.
Un día como hoy de 1907 nació la escritora sueca Astrid Lindgren, autora de Pipi Calzas Largas y una de las más reconocidas de la literatura infantil y juvenil. La película Conociendo a Astrid nos revela la difícil juventud de Lindgren, que sufrió las consecuencias de una sociedad machista que la marginó por ser madre soltera a los 18 años. La directora, la danesa Pernille Fischer, aseguró que Lindgren, como le sucedió a muchas más, fue su referente de niña, y que Pipi, traviesa y con inequívocos mensajes feministas, le mostró una alternativa a las princesas. Eso sí, le costó encontrar financiación para el biopic, por tratar de la historia de una mujer. Conociendo a Astrid está en Filmin.
Gracias, Gemma, y al diàling. Ramon Bartoli, bon dia.
Bon dia, Albert Pedrol atribueix un origen italià al Cris de Medinaceli.
Contra un jugador que, a sobre de rebre constants acorralaments, posa cara de Cris de Medinaceli.
Sarta di corra, sta parlando in italiano.
Carai, Cris de... És de Verona, no, aquest Cris de Medinaceli?
No.
Medinaceli, no, seria? Que riu, seu vell.
Sí. È vero.
Non è vero ben trovato.
Que és una frase inexistent, tot sigui dit.
i un moment de sinceritat de Toni Clapés.
I em vaig emocionar amb l'òpera i amb el Trovatore.
Anem un dia junts. Porta'm un dia.
Doncs no. Ja et deixa aquí el versió. No m'interessa que vinguis.
Aquesta Black Week, Hyundai et regala temps. Perquè si et compres un Hyundai Tucson, número 1 en vendes a Espanya, amb tot inclòs i amb les millors condicions a la teva mida, t'estalviaràs molt temps d'espera. Black Week de Hyundai. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.